L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'obrir aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, 14 de juny, encetem un dia més aquesta repassada a l'actualitat que, tal i com és habitual, diàriament elaborem amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un temps que avui encetarem parlant de la Comissió de Peticions de l'Europarlament que ha anunciat que estudiarà la legalitat de la indemnització el projecte Castor. L'organisme accepta a tràmit la petició de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i demana també una investigació a la Comissió Europea. L'Ajuntament d'Amposta anuncia que invertirà 3 milions d'euros en la renovació dels 4.500 punts de llum de la ciutat que substituirà per tecnologia LED. Això suposarà un estalvi de consum de més de 200.000 euros anuals. Torna la polèmica pels aparcaments incontrolats al carrer Major de Santa Bàrbara. L'equip de govern es reuneix amb els comerciants de la zona per mirar de trobar solucions. De moment s'ha pintat una ratlla groga dissuasòria per recordar el que és evident, que no es pot aparcar fora de les places senyalitzades. I els nens del Col·legi Consol Ferrer d'Amposta han tornat avui a les aules després de comprovar que no existeix cap risc. Després, un cop el departament ha comprovat les proves pertinents i que no hi ha cap risc per a la salut. Obrin expedient sancionador per als correbous de Deltebre, ja que la plaça sembla ser no reunia les condicions estructurals de seguretat. L'entitat animalista, Actima, havia denunciat els actes taurins de les festes majors de la Cava, l'agost de l'any passat. 40 restaurants de les Terres de l'Ebre s'adhereixen a la campanya impulsada per la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i l'Institut de la Cuina Catalana Venda de Proximitat, amb l'objectiu de promocionar el consum de productes de quilòmetre zero. A ritme de propostes d'agenda, avui destacarem que diumenge serà el dia de la festa de la plantada dins les festes de l'arròs que aquest cap de setmana celebren a Deltebre. I una proposta més d'agenda que ens portarà a Alcanar. Avançarem el contingut d'aquesta xerrada que la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat per aquesta mateixa tarda, una xerrada sobre el mosquit tigre. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimarts. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La Comissió de Peticions del Parlament Europeu examinarà i estudiarà la legalitat, d'acord amb el dret comunitari, de la indemnització de 1.350 milions d'euros aprovada pel govern espanyol per a l'exconcessionària del projecte Castor, Escal UGS. Segons ha pogut saber, l'Agència Catalana de Notícies, l'organisme comunitari, ha comunicat a la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia que accepta a tràmit la seva petició, presentada el juliol de 2015 i ja ha encarregat a la Comissió Europea que efectue una investigació preliminar sobre els diferents aspectes de la qüestió. L'entitat, la plataforma, va denunciar davant l'Europarlament i la Comissió Europea al mateix temps que el decret de pagament de la indemnització, aprovat pel govern espanyol l'octubre del 2014 i la seva repercussió posterior sobre la ciutadania via rebut del gas, vulneren els drets dels consumidors i de la competència. El cost total de l'operació pot superar els 4.700 milions d'euros al llarg dels pròxims 30 anys per una infraestructura que no s'ha arribat a posar en marxa. La plataforma considera que la indemnització suposa un ajut d'estat prohibit pel Tractat Fundacional de la Unió Europea i subratlla la posició dominant que s'atorga a Enagás en la gestió del pagament i la hibernació de les instal·lacions. En la seva resposta a la plataforma, a finals d'aquest passat mes de maig, la presidenta de l'ENS de l'Europarlament, Cecília Wikström, apuntava que, un cop rebuts els informes sol·licitats a la Comissió Europea, la petició continuarà sent examinada. Després que a finals de l'any passat l'executiu comunitari es desentengués definitivament de la investigació de les possibles vulneracions de la normativa ambiental comunitària en les quals hi hauria incorregut el projecte Castor, la plataforma del Sénia ha rebut ara amb satisfacció aquesta notificació de la Comissió de Peticions anunciant la investigació d'un dels talons d'Aquil·les de l'entramat al voltant del magatzem de gas submarí. De moment, la denúncia plantejada simultàniament i en els mateixos termes davant la Comissió Europea, que ja ha acceptat a tràmit una de molt similar presentada per la patronal catalana SECOT, segons va avançar l'Agència Catalana de Notícies, encara no ha tingut resposta. La reversió del pagament de la indemnització a escala UGS, aprovada pel govern espanyol i vehiculada a través del gestor tècnic del sistema gasista estatal, Enagas, és un dels grans cavalls de batalla del moviment social després del fiasco tècnic i ambiental del magatzem de gas submarí. És una molt bona notícia, estàvem convençuts que no ens l'acceptarien. L'ambient no era tot lo bo que volíem, però l'han acceptat. Es llegirà i es discutirà a Brussel·les. Al final, parlem d'uns diners que comencem a pagar ara i que, com sempre hem dit, per una obra inacabada no s'ha de pagar. Ara veiem que a Europa, com a mínim, ens comencen a donar la raó. Qui diu tot això és el portaveu de la plataforma, Evelio Monfort, que celebra que la Comissió de Peticions hagi acceptat a tràmit aquesta denúncia contra la indemnització del projecte Castor. L'escoltem.
És molt bona notícia, perquè això ho vam presentar el mes de juliol a Barcelona i estàvem convençuts que no me l'acceptarien, la veritat, perquè... Per lo que veiem, no, el carisma no acabava de ser tot el bo que nosaltres volíem. No? Ara, en canvi, no. Ara l'han acceptat, la presentaran a la Comissió de Peticions. Això se llegirà i es discutirà a Brussel·les i per nosaltres és molt bona cosa, perquè veure, de lo que al final estem parlant és d'uns diners que ja es comencem a pagar ara i que el que estem dient i que sempre hem dit és que una obra no acabada no es té per què pagar. I ara veiem que com a mínim a Europa es comencen a donar-nos la raó.
Evelio Monfort, com a portaveu de la plataforma, recordava també que els arguments de l'entitat s'han confirmat amb el temps i confia, en este cas, que s'acabe revertint la indemnització del projecte Castor.
No sabem com acabarà, però com a mínim ja hi ha una sèrie de gent que ho està estudiant. És un altre front que està obert, igual que està obert el front judicial a Vinaròs, i igual que totes les coses que hem anat portant fins ara. Al final, el temps sempre ens ha acabat donant la raó. El 2008 diem que hi haurien terratrèmols, el 2010 diem que hi havien terratrèmols, el 2013 n'hi ha hagut terratrèmols. Vam dir, això no es té que fraccionar, ens han donat la raó de que no es té que fraccionar. Vam dir, no es té que pagar, esperem que un dia o altre tinguem la sort de que no es pague i que tornen tots els diners que s'han donat innecessàriament per uns estudis mal fets i que, a ser possible, algunes persones, com per exemple el director de l'empresa, el senyor Barat, que té el cinisme, perquè no se li pot dir d'altra manera, de dir que nosaltres no vam notar els terratrèmols, a veure si també logrem, hi ha sort, i que com a mínim li fiquen la cara roja. En això ja en tindríem prou.
De fet, les conseqüències de l'operació financera aprovada en el Reial Decret 13/2014 del Consell de Ministres sobre els consumidors i la ciutadania en general es comencen a fer palpables ja aquest 2016, amb el primer pagament dels més de 100 milions d'euros a càrrec del rebut del gas. CaixaBank, Bankia i el Banc Santander van avançar els 1.350 milions d'euros a Enagas per pagar a escala UGS, hipotecant els drets de cobrament dels peatges fixos sobre infraestructures gasistes al llarg de 30 anys. Amb els interessos corresponents, l'Organització de Consumidors Espanyols va calcular que, pel cap baix, tot plegat podria suposar un cost de 4.731 milions d'euros per als consumidors. Per a la plataforma, aquesta operació vulnera clarament els drets europeus dels consumidors que han de fer front al cost milionari d'una infraestructura fallida que mai ha entrat en funcionament. Consideren, en este sentit, que es tracta d'un ajut d'Estat explícitament prohibit per la Unió Europea, però adueixen també que vulnera la normativa de la competència a l'atorgar a Enagas un paper dominant en el sector després que el govern del PP li encarregués directament la gestió financera i tècnica de la hibernació sense donar opció a la lliure concurrència, un fet que també evidenciaria una manca de separació d'activitats per part del gestor tècnic del sistema gasista. La petició, a més, en recorda el paper que la Unió Europea ha jugat en la materialització del fiasco del Castor, causant de més d'un miler de terratrèmols des del setembre de l'any 2013, finançant la seva construcció amb una emissió de bons per valor de 1.440 milions d'euros a través del Banc Europeu d'Inversions. A més de convertir-se en el primer projecte agraciat amb els anomenats Project Bonds, la institució financera pública comunitària va aportar 500 milions d'euros públics per garantir la viabilitat de l'operació.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Parlem ara de l'Ajuntament d'Amposta, perquè el consistori de la capital del Montsià ha anunciat que invertirà 3 milions d'euros en la renovació dels 4.500 punts de llum de la ciutat, que es substituirà per tecnologia LED, un fet que suposarà un estalvi de consum de més de 200.000 euros anuals. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta invertirà 3,3 milions d'euros en la renovació de l'enllumenat per generar un estalvi del 70%. La primera actuació es farà aquest 2016 i portarà una inversió de 500.000 euros. Amb aquest projecte el que es vol fer és fer una Amposta més sostenible. De fet, el projecte porta per nom un nou enllumenat per a una Amposta més sostenible. Així ho explicava l'alcalde de la ciutat, Adam Tomàs.
És un projecte que en global són 3.300.000 euros. Si el FEDER tingués a bé subvencionar-lo, aniria al 50%, per tant, 1.700.000 mos arribaria subvencionat. Jo crec que és un projecte a 4 anys, és un projecte de legislatura molt important, que generarà estalvi, però que també, sobretot, generarà el posicionament de la ciutat d'Amposta com a una ciutat amb una voluntat de ser mediambientalment sostenible, de ser eficient i eficaç.
Un cop tot el projecte estigui implementat, s'hauran renovat els 4.500 punts de llum que hi ha a la ciutat amb nova tecnologia LED que s'utilitzarà. Aquesta nova instal·lació lumínica permetrà un estalvi del consum de llum del 70%, segons que ha generat l'alcalde, xifrant l'estalvi entre els 200 i 300.000 euros anuals.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a Santa Bàrbara, i és que el municipi planer torna la polèmica pels aparcaments incontrolats al carrer Major. L'equip de govern es reuneix amb els comerciants de la zona per mirar de trobar solucions. De moment s'ha pintat una ratlla groga dissuasòria per recordar lo que és evident, que no es pot aparcar fora de les places senyalitzades. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Fa unes setmanes que la polèmica pels aparcaments incontrolats a la zona central del carrer Major de Santa Bàrbara ha tornat a revifar la problemàtica després que la situació, segons deia la nostra emissora, l'alcalde Alfred Blanc, s'hagi tornat a descontrolar, com passa cada vegada que s'intenta regular el trànsit a la zona comercial de la via perquè tothom, vehicles i vianants, tinguin els mateixos drets d'ús. Per això, tal com explicava Blanc, després d'observar com alguns vehicles aparcaven paral·lels a les pilones dissuasòries, dificultant el pas d'altres vehicles i els mateixos vianants, es va decidir pintar una ratlla groga per recordar el que és evident. No es pot aparcar fora de les places senyalitzades.
Bueno, de fet, sembla ser que la polèmica ha tornat a sortir perquè, bueno, s'intenta regular una mica el que és el trànsit rodat d'aquella zona, on tinguen igual preferència els vehicles com els vianants, no? Vist que últimament començava a estar una mica la cosa descontrolada, no?, en el tema dels aparcaments, sobretot perquè aparcaven, bueno, paral·lels a les pilones o a les faroles, doncs, bueno, se va decidir pintar una ratlla groga, fent més evident que en aquella zona, doncs, no es pot aparcar, no? O sigui, ni es va treure ni es van posar zones d'aparcament, simplement se va fer evident el que ja dia una senyal i el que ja tothom sap, no?, que en paral·lel a les pilones, pues, no es podia aparcar.
Aquesta senyalització horitzontal no ha agradat a alguns comerciants de la zona conflictiva. Per això, l'Ajuntament els va convocar a una reunió per mirar de trobar solucions que puguen permetre una convivència cívica i ordenada entre conductors, vianants i establiments. L'alcalde explicava que el neguit dels comerciants és perquè aquestes mesures dissuasòries poden perjudicar les vendes, al mateix temps que recordava que un gran pàrquing al carrer Major no es pot construir per les característiques de la via i de l'espai disponible, alhora que recordava que a 150 50 metres del centre comercial del poble hi ha el pàrquing municipal.
Bueno, sembla ser que això ha despertat entre la zona de comerç més propera en esta línia groga, pues un cert malestar. Vam estar reunits en ells i bueno, estem buscant solucions, tot i que bueno, sabem que un pàrquing immens al mig del carrer Major pues no mai lo podem tindre, i que a 150 metres tenen el pàrquing municipal, tot i que bueno, l'argument dels comerciants d'aquella zona pues, aleguen pues, que tenen molta gent gran, que la gent és molt còmoda, bueno, el que sempre diem, i que bueno, que el carrer que tenim és el que tenim i ni pot créixer ni pot disminuir. Per tant, els llocs per als vianants han d'estar, els llocs per al trànsit rodat ha d'estar, i algunes zones de pàrquing també poden estar i conviure tots, però en un cert civisme i ordre.
Blanc demanava civisme a tothom i especialment als conductors, que valoren si realment necessiten aparcar davant la porta de l'establiment per a fer les compres. L'argument de que si no puc aparcar davant de la botiga me'n vaig a comprar un altre lloc, referint-se a fora del poble, no sé si és massa correcte, reflexionava l'alcalde Planer, al mateix temps que advertia, subtilment això sí, que hi ha unes normes de civisme i convivència recentment actualitzades que, després d'un període primissiu de pedagogia ciutadana, podrien ser aplicades als infractors.
L'informatiu emute.
De nou tornem a Amposta, ho fem ara per parlar dels alumnes del Col·legi Consol Ferrer, de la capital del Montsià, que avui han tornat ja a les aules després d'haver-se comprovat que no existeix cap risc després que el Departament de Salut hagi fet les proves pertinents. Cal recordar que la passada setmana 7 nens del col·legi van sofrir una possible intoxicació deguda, molt probablement, a una fumigació. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
L'escola pública Consol Ferrer d'Amposta ha reobert avui les seves portes amb normalitat després que les anàlisis epidemiològiques i els mesuraments efectuats al pati del centre hagin descartat la presència de rastres de substàncies tòxiques que el passat divendres van afectar 8 alumnes, 6 dels quals van haver de ser hospitalitzats momentàniament. El Departament de Salut ha descartat de ple l'existència de risc i ha informat que tots els nens afectats d'entre 10 i 11 anys d'edat es troben plenament recuperats. El delegat del Govern de Sanitat a les Terres de l'Ebre, Ismael Pinyes, ho explicava.
Un element ambiental que en aquests moments ja, les hores passades, des de logo, ha desaparegut. Des de Medi Ambient instal·laran una unitat mòbil per a efectuar mesures contínues durant 7 dies. Però bueno, això és una cosa que es fa també a molts de llocs del territori de forma rutinària per a controlar la qualitat ambiental d'un entorn concret. Això ho faran, probablement, insisteixo, les mesures que han fet avui ens diuen que són d'una alta fiabilitat, tant com les que pugui fer la unitat mòbil, i per tant penso que estem en condicions de dir que els nens poden venir demà tranquil·lament a l'escola, sense cap problema.
D'acord amb les proves efectuades aquest passat dilluns al matí, i segons que ha subratllat el Departament de Salut, el rastre a l'ambient d'aquestes substàncies ha desaparegut. Malgrat això, i com deia el delegat, el Departament de Medi Ambient instal·larà una unitat mòbil al centre escolar per efectuar mesuraments en continu al llarg de 7 dies.
Gràcies, Manel, i destaquem avui també a la crònica informativa del dia aquest expedient sancionador per al Correbous de Deltebre, ja que la plaça sembla ser que no reunia les condicions estructurals de seguretat. L'entitat animalista Actima havia denunciat els actes taurins de la Festa Major de la Cava de l'agost de l'any passat, del 2015. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Servei de Joc i Espectacles de la Generalitat a les Terres de l'Ebre ha iniciat un expedient sancionador contra els organitzadors i controladors dels correbous de la Festa Major del passat mes d'agost a la plaça de Bous de la Cava, perquè l'espai no reunia les condicions estructurals de seguretat necessàries. L'entitat animalista Associació contra la Tortura i el Maltractament als Animals, Actima, va denunciar aquests fets i ha rebut recentment la notificació de l'obertura de l'expedient sancionador per part de la Generalitat per la suposada vulneració de la llei de 2010 que regula els correbous. Actima argumentava que els suposats taulados són una trampa perillosa per als participants i als animals, atès que els elements constructius on tenen lloc els correbous de la plaça de la Cava no compleixen les condicions de seguretat. Fins i tot utilitzen un palet industrial de fusta com a element constructiu i així pretenen tapar l'accés del bou fins als participants, segons adueix la mateixa entitat Actima, que ha celebrat que la Generalitat comenci a sancionar les infraccions de la llei.
Del 26 de maig al 26 de juny, cinquenes jornades gastronòmiques del Llangostí, a Alcanar, les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja, en la participació dels següents restaurants: Chaparral i la Costa d'Alcanar, Cafè del Mar La Lluna, Can Manel, El Faro, Casa Lupe, Racó de Jesús, Les Palmeres, La Marinada, Mesón del Mar, Mareny, El Nàutic Les Cases, Casa Ramon i Racó del Port de Les Cases i l'Hotel Carles III d'Alcanar Platja. Cinquenes jornades gastronòmiques del Llangostí, del 26 de maig fins al 26 de juny, i el dia 16 de juny, Dia Mundial de la Tapa. Els restaurants participants a les jornades del Llangostí oferiran una tapa de benvinguda i gratuïta als seus clients.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Una quarantena de restaurants de les Terres de l'Ebre s'han adherit a la campanya impulsada per la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i l'Institut de la Cuina Catalana, Venda de Proximitat, el circuit curt de les Terres de l'Ebre, amb l'objectiu de promocionar el consum dels productes quilòmetre zero. Des d'Amposta Ràdio en té tota la informació Manel Ramon.
40 restaurants de les quatre comarques de l'Ebre s'han adherit a la campanya Venda de Proximitat Circuit Curt de les Terres de l'Ebre, que reconeix als establiments que elaboren cuina amb productes de proximitat. La campanya té per objectiu fomentar les relacions comercials entre productors locals i restauradors. Gustavo Turón és el delegat de l'Institut Català de la Cuina, ho explicava d'aquesta manera.
Avui presentem el circuit curt, que és segell Venda de Proximitat. Donarem les acreditacions als restaurants. El que es tracta és de crear una sinergia entre restauradors, productors i distribuïdors. Intentar que el producte d'aquí al territori arribi al consumidor final. I per això, des del Departament d'Indústria s'ha creat aquest segell de circuit curt, intentant que hi hagi el mínim d'intermediaris possibles.
En aquesta campanya també s'hi poden adherir hotels gastronòmics, allotjaments rurals amb servei de menjars i serveis de càtering i esdeveniments gastronòmics que elaboren cuina amb productes de proximitat. Tots ells reben un diploma de reconeixement de la cuina feta amb productes de proximitat.
Gràcies, Manel. I obrim ara pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Diumenge que ve serà el dia de la Festa de la Plantada, dins les festes de l'arròs que aquest cap de setmana celebraran al municipi de Deltebre. Una festa i unes activitats que des de Ràdio Delta ens avança Lluïsa Bertomeu.
La finca de Bombita ja està a punt per acollir aquest proper cap de setmana el tret de sortida de les festes de l'arròs a Deltebre amb la plantada. El divendres es farà la inauguració oficial a partir de les 8 i a les 8 i mitja un concert a càrrec de Pep Jimeno Botifarra, Sílvia Ampolla i Miquel Gil. El diumenge serà el dia de la plantada. A partir de les 11 del matí tindrà lloc la demostració de les tasques tradicionals del plantar, que enguany s'han dividit en tres etapes, tal com explica el tinent d'alcalde d'Afers Interns i Institucionals, Kilian Frank.
La festa de la plantada del diumenge és la festa ja més agrícola. Aquesta primera vegada hem fet una temàtica diferent perquè, aprofitant l'envergadura que té Bombita, hem agafat una sort de 7 jornals que eren erms i les han partit en 3 trossos, del qual un tros farem conreu tradicional via manual i tracció animal, com s'ha fet de l'any 1900 a l'any 1940 aproximadament. Després també farem una demostració de la primera industrialització que va haver al Delta, en un dels sectors primers que van arribar, i també una altra part la farem ja en demostració de tractors moderns, com se fa actualment, en via GPS, en gabina aire condicionat, tot, no? O sigui, d'un ventall des de l'any 1900 fins a l'actualitat de com s'ha conreat l'arròs, el que és la plantada. També hi haurà exhibicions de pesca tradicional com tiro al rall i passejos en barquet perxà, que també és un barquet típic d'aquí del terreno, a una bassa que hem construït al costat de l'arròs, on farem les demostracions.
Recordem que al llarg de tot el cap de setmana la ciutadania i els visitants podran gaudir d'un farcit programa d'activitats com visites guiades a la finca, mercadet artesanal, demostració de jocs tradicionals i també de treballs tradicionals, acompanyat d'una trobada d'instagramers i servei de restauració per esmorzar i dinar a càrrec de restaurants i pastisseries del municipi associats a la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre.
Gràcies, Lluïsa. Abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui una altra proposta d'agenda que ens porta a Alcanar, perquè la Regidoria de Medi Ambient ha organitzat per aquesta mateixa tarda una xerrada informativa sobre el mosquit tigre, xerrada en la que hi participaran tècnics del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, una xerrada que, a partir de les 8 de la tarda, s'ha programat a l'edifici, a la sala d'actes de Serveis Agraris.
festes tradicionals de l'arròs. Del 17 al 19 de juny, la plantada a la finca de Bombita de Deltebre. Comencem divendres a les 8 de la tarda amb la inauguració i el concert de Pep Jimeno Botifarra, Sílvia Ampolla i Miquel Gil. Dissabte, durant tot el dia, jornada de portes obertes a la finca de Bombita, amb visites guiades, mercadet artesal, jocs tradicionals... I el diumenge serà el dia de la plantada. A partir de les 11 del matí tindrà lloc la demostració de les tasques tradicionals del plantar i moltes activitats durant tota la jornada. A més, durant el cap de setmana, els restaurants de Fecotur oferiran plats típics del Delta. Recorda, el cap de setmana del 17 al 19 de juny a la finca de Bombita de Deltebre, Festa de la Plantada. Arriba l'exposició Deltebre 1, la història d'un naufragi. Una mostra que ens explica la història de Deltebre 1, un vaixell de transport militar de l'armada anglesa enfonsat a la desembocadura de l'Ebre durant el conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès. L'exposició Deltebre 1, història d'un naufragi, s'instal·la a la sala d'actes de la biblioteca i es pot visitar els dissabtes, diumenges i festius en horari de 10 a 1 al matí i de 4 a 8 de la tarda. I els dies feiners està oberta a grups prèvia reserva.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui han baixat una mica les temperatures nocturnes, especialment a les comarques de la meitat oest del país, comarques de Lleida, Tarragona. Hi ha hagut valors al Pirineu, per exemple, a Cerdanya, que han arribat a baixar fins als 3-4 graus, a moltes valls també al voltant dels 8-9 graus, també a Ponent... Valors de mínima al voltant dels 14-15 graus i, en canvi, no han baixat tant a la costa. Les mínimes han rondat els 20-21 graus. La previsió per les pròximes hores encara és un temps bastant tranquil, amb força sol gairebé tot arreu, i tots aquests núvols ens començaran a arribar a partir de demà. Sobretot ens creuran fronts ja una miqueta més actius que reactivaran les tempestes de tarda. Avui en podem tenir algunes de tempestes, alguns ruixats, però de moment aquestes pròximes hores esperem que faci sol a tot arreu, tan sols a la Costa Brava i en alguns punts a la Vall d'Aran, serà on el cel es pot mantenir una mica més ennuvolat. I a la tarda sí que creixeran nuvolades, especialment comarques del nord-est, Girona, Pirineu Oriental, en alguns punts del Pirineu de Lleida també podria arribar a caure alguna gota, a la resta arribaran alguns núvols prims a última hora del dia, però en general la tarda es presenta tranquil·la i amb unes temperatures suaus, màximes que pugen per sobre els 30-32 graus, les més altes, però res a veure amb els 35-36 que es van enregistrar ahir en alguns punts a les Terres de l'Ebre. Farà sol al País Valencià, a l'Arxipèlag Balear en quedaran algunes restes de núvols, sobretot cap al nord, i aquests pròxims dies dèiem que torna a augmentar una mica la inestabilitat. Demà encara no, tindrem una mica de pausa. Demà a última hora s'acosta un front que passarà entre dimecres i dijous i ja reactivarà algunes precipitacions, sobretot al nord. De cara a la tarda tornarà a caure. Divendres augmenta una altra vegada la possibilitat de pluges i creiem que el dia més insegur serà dissabte, quan també tindrem una baixada de les temperatures.
Mirant cap al cel i dedicant una part del nostre temps cap a la previsió meteorològica, així hem arribat un dia més a l'hora de posar el punt i final d'aquesta repassada a l'actualitat en mitjoreta d'informació que cada dia us oferim des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. També avui, dimarts 14 de juny, amb el control i coordinació a càrrec de qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Gràcies, Gràcies, Lluïsa. Abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui una altra proposta d'agenda que ens porta a Alcanar, perquè la Regidoria de Medi Ambient ha organitzat per aquesta mateixa tarda una xerrada informativa sobre el mosquit tigre, xerrada en la que hi participaran tècnics del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, una xerrada que, a partir de les 8 de la tarda, s'ha programat a l'edifici, a la sala d'actes de serveis agraris.